Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu molt benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i que fem possible en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Quan arriba el mes de novembre, l'Església Catòlica celebra la Jornada de Germanor, una campanya que cada any ens recorda que el sosteniment pastoral i econòmic de l'Església és una tasca de tots. Amb motiu d'aquesta jornada es publica la memòria d'activitats de l'any, com també el compte de resultats, és a dir, l'estat d'ingressos i despeses responent així a un exercici de transparència. Aquesta informació es dona a conèixer en una publicació que es diu La nostra Església i que podeu trobar a totes les parròquies i llocs de culte. Algunes de les xifres que es destaquen en aquesta memòria d'activitats són les més de 93.000 persones, entre ancians, malalts crònics, persones amb discapacitat o drogodependents, per posar uns exemples, que es van atendre en els 120 centres socials i assistencials a l'Arxidiòcesi de Tarragona. Tampoc podem oblidar la tasca que fa Càritas gràcies als seus 1.591 voluntaris, o la dedicació de mossens religiosos, dels 985 catequistes o mestres i educadors, dels 32 centres educatius catòlics. I així podríem fer una llarga llista de persones que amb el seu testimoniatge cristià contribueixen a millorar la societat. La jornada de germanor la celebrarem arreu de l'Estat el proper diumenge, dia 11 de novembre. Trobareu més informació sobre la tasca que fa l'Església al web pertans.arqtgn.cat.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Canviem ara de tema i donem pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge ens parla de dues dates que marquen la litúrgia d'aquesta setmana, Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts.
Déu vos guard. Alguns bromistes, quan es refereixen al cel, el descriuen com si allí els benaurats estiguessin tota l'eternitat tocant l'arpa. Encara que la música d'aquest instrument musical és certament bella i relaxant, imaginar-lo d'aquesta manera seria tenir un concepte pobre del cel. Aquests dies la litúrgia ens ha portat a considerar la festa de Tots els Sants i el Dia de Difunts, dues dates del calendari en què ens apropem d'una manera particular a les realitats eternes, la vida que hi ha després de la vida. Són jornades en què tenim un record molt especial per les persones de la nostra família, que ja no són entre nosaltres, potser els nostres pares o avis, els qui deben la vida i també la fe. La majoria vam aprendre dels seus llavis a pronunciar el nom de Jesús i vam ser els primers que ens van parlar del cel. Després la vida ens ha donat ocasions innombrables per a comprovar la bondat d'aquests ensenyaments o potser ens s'han apartat per al temps buscant el nostre propi camí. Les alegries innocents de la infància pot ser que hagin topat amb la realitat, amb les seves contradiccions, penalitats o preocupacions que no és a les nostres mans de resoldre. Hem tingut ocasió de pensar com Sant Pau que si només per la nostra vida tenim posada la nostra esperança, som els més desgraciats dels homes. Reflexió a la qual el cardenal Newman afegia: si els morts no ressusciten, hem comès un solemne error de càlcul en l'elecció de la manera de viure. Per fortuna, la resurrecció de Crist, com a primícia de la nostra, no és una mera especulació, sinó una promesa divina que es conté en diversos paràgrafs de l'Evangeli. És Jesucrist qui ens garanteix aquesta vida nova, feliç, si observem els manaments, és a dir, si vivim d'acord amb els seus ensenyaments i amb els dictats d'una consciència recta. Quan Tomàs More, canceller d'Anglaterra, va sortir per última vegada de la seva casa de Chelsea, camí de l'embarcació del Tàmesis, per anar a la presó i a la mort a la Torre de Londres, va dir al seu gendre Roper: «Fill meu, dono gràcies a Déu perquè la batalla està guanyada». Roper no va entendre, de moment, què va voler dir-li, però després se'n va adonar. L'amor a Déu havia crescut tan amor que havia arribat a conquerir tots els lligams del temporal per submergir-se ja com amb bestreta en la glòria celestials. Els sants han estat model de fe i esperança. També els anònims, els de la nostra família, pels quals resem aquest mes de novembre, a la vegada que ens encomanem a ells com a millors ambaixadors davant Déu. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge 31 de durant l'any correspon al capítol 12 de l'evangelista Sant Marc, versets del 28 al 34. L'escoltarem tot seguit juntament amb el comentari de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona.
Llavors, un dels mestres de la llei, que havia sentit la discussió i havia trobat bona la resposta de Jesús, se li va acostar i li va fer aquesta pregunta.
Quin és el primer de tots els manaments?
Jesús va respondre.
El primer és: escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament i amb tota la força. El segon és aquest: estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests.
Llavors el mestre de la llei li digué:
és veritat, mestre. Amb tota la raó dius que ell és l'únic i que no n'hi ha d'altre fora d'ell, i que estimar-lo amb tot el cor, amb tot l'enteniment i amb tota la força, i estimar els altres com a si mateix, val més que tots els holocaustos i sacrificis.
Jesús, veient que havia parlat assenyadament, li digué:
no ets pas lluny del regne de Déu.
I ningú no s'atrevia a fer-li cap més pregunta.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 4 de novembre celebrem el diumenge 31 de durant l'any. Al trobar-nos junts per escoltar la paraula, tenim Jesús entre nosaltres, que ens fa créixer en la seva amistat i ens condueix a la plenitud de comunió amb ell.
Aquesta comunió ens posa a la taula de Déu, on, com ofrenes i comensals, podem experimentar i compartir amb alegria que tot el que rebem de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les Llums. En ell no hi ha canvi ni ombra de variació.
Al llibre del Levític llegim: quan entrareu al país que jo us dono i començareu la sega, porteu als sacerdots la primera garba, les primícies de la collita. I a la carta de Jaume llegim: ell ha decidit engendrar-nos amb la paraula de la veritat, perquè fóssim com les primícies de tot el que ha creat.
El Papa Francesc ens diu: totes les veritats revelades procedeixen de la mateixa font divina i són cregudes amb aquesta fe. Però algunes d'elles són més importants per expressar més directament el cor de l'Evangeli. En aquest nucli fonamental, el que resplendeix és la bellesa de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat. En aquest sentit, el Concili Vaticà II va explicar que hi ha un ordre o jerarquia en les veritats en la doctrina catòlica, per raó de llur diferent nexe amb el fonament de la fe cristiana. Això val tant per als dogmes de fe com per al conjunt dels ensenyaments de l'Església i fins i tot per a l'ensenyament moral.
El text de l'Evangeli ens porta a la font de la religió pura i sense taca als ulls de Déu, el nostre Pare.
L'Evangeli de Marc repeteix la importància d'estimar Déu sobre totes les coses i afegeix que hem d'estimar els altres com a nosaltres mateixos. Jesús posa les coses clares del tot. Només podem estimar Déu si estimem els altres. Déu és amor. L'amor surt de Déu, i només el qui es posa dins d'aquest amor podrà experimentar la comunió de Déu amb tots els altres.
Aquesta setmana s'ha presentat la Memòria 2017 de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, una acció realitzada gràcies a la xarxa de les Càritas Parroquials, Interparroquials i les 10 Càritas Diocesanes, que en total compten amb més de 13.000 voluntaris. En el programa d'avui volem conèixer quines noves dades presenta aquesta memòria i per això tenim via telèfon el president de Càritas Catalunya, el senyor Francesc Roig. Benvingut.
Hola, molt bon dia.
En termes generals, quina realitat social reflecteix aquesta memòria 2017?
Bé, podríem dir que cada any tenim percepcions més concretes i a la memòria del 2017, que com molt bé heu dit, recull la xarxa de les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, seguim compartint el viatge amb les persones que més ho necessiten, perquè aquesta és la finalitat essencial de Càritas. En aquest sentit, l'any 17 s'han beneficiat de l'acció social de Càritas, de Càritas Catalunya, en global, 321.287 persones. Que això, traduït en estadística, és un 11% menys que l'any 2016. Clar, davant d'aquesta situació i d'aquesta evidència, ens podríem omplir d'optimisme, de dir, bé, sortosament, Càritas ja va atenent a menys persones. Però la realitat no és tan simple, és més crua. Hem atès a menys persones, però les que atenem requereixen de més intervencions, de més suport. Per això mateix pensem que l'anomenada recuperació econòmica que hem dit tantes vegades no es correspon encara a una veritable recuperació social. I, evidentment, no podem caure en aquest miratge de pensar que hem atès a menys persones i que, per tant, la recuperació social ja està sortint totalment de la crisi. No, perquè, com he dit abans, les persones que atenem requereixen més intervencions i de més suport intens.
I malgrat el que ara comentava, hi ha alguna xifra que pugui aportar una mica d'esperança o de millora de la situació en referència o en relació l'any 2016?
En xifres generals, podem dir que a tot l'estat espanyol hi ha 8,6 milions de persones que pateixen exclusió social, que són moltes persones, i 1.200.000 persones més que, diguem-ne, a l'any 17. Aquesta exclusió social, és una exclusió social severa, ha crescut un 40% i afecta a més de 4 milions de persones. També hauríem de dir que hi ha 6 milions de persones a tot l'Estat en situació d'integració social molt dèbil, que podrien caure en l'exclusió si empitjorés la situació econòmica. Però, pel que ens afecta a nosaltres, reitero, hem baixat les atencions, però són molt més intenses, molt més contínues i molt més profundes en el suport que requereixen. És a dir, tenim encara una situació de pobresa cronificada.
Per tant, no podem parlar de millora de les condicions de vida de les persones beneficiàries de Càritas?
Podem parlar amb una certa mínima eufòria de menys repercussió en nombre, però amb gairebé la mateixa o una mica més intensitat en l'atenció que fem a aquestes persones. Perquè la pobresa, com he dit, la tenim instal·lada i l'herència de la crisi ha deixat unes ferides que encara costen de cicatritzar.
Quins són els programes o projectes als quals han destinat més esforços des de Càritas durant el 2017?
El 2017 hem dedicat, en termes generals d'estadística, un 79, gairebé un 80% de les nostres despeses a l'acció social. I dins d'aquesta, els programes als quals hem dedicat més recursos han estat el programa de cobertura de les necessitats bàsiques, un 25%, família i infància, un gairebé 15%, inserció sociolaboral i d'economia social, un 14%, i el d'acollida i acompanyament, un 11,5%.
Amb aquesta memòria 2017 a la mà, quins són actualment els principals problemes que segueixen colpejant les persones més desprotegides?
La crisi econòmica ha estat, com sabeu tots, profunda i de les més fortes que hem patit durant les últimes dècades, i més perllongada que les anteriors, i ha colpejat amb molta més força les persones vulnerables, les que ho són més. I això succeeix perquè tenir una feina ja no garanteix unes condicions de vida digna. Tenim treballadors pobres. Un 12% dels treballadors catalans són pobres, en el sentit que el sou que tenen no els permet fer front a les despeses ordinàries i necessàries d'una família al llarg d'un mes. Per tant, el sistema educatiu no aconsegueix tampoc reduir aquestes diferències familiars que venen donades perquè la pobresa es multiplica per dos entre aquelles persones amb pares que no han finalitzat, per exemple, doncs, les etapes educatives. I a nivell de línia política, les proteccions continuen sent insuficients.
Hi ha alguna xifra que li agradaria, doncs, destacar d'aquesta memòria?
Simplement dir que davant d'aquestes diferents problemàtiques socials que hem d'abordar, persones sense llar, famílies que viuen en precarietat de mitjans, joves, sobretot joves i adults, que no es poden incorporar al mercat laboral, i, finalment, hi ha un aspecte creixent, que és la soledat de moltes persones grans. Tenim prioritats que hem fixat fa temps i que continuen esdevenint tossudament un problema per a molta gent i que no aconseguim resoldre en tan sols uns anys. És a dir, tot allò en què treballa Càritas requereix canvis estructurals de fons, a nivell social, polític i econòmic. Requereix transformar i alhora també transformar-nos a nosaltres mateixos per fer front a aquesta realitat, perquè el món canvia, no tenim una foto fixa cada any. No ens serveixen les imatges, ni les estadístiques, ni els projectes d'uns quants anys enrere, perquè la realitat ha canviat molt. Requereix canviar i alhora canviar-nos. Requereix escoltar i alhora també escoltar-nos a nosaltres mateixos per fer front amb solidesa, amb esperit de servei, però sobretot amb voluntat decidida d'intentar superar amb optimisme els greuges que encara tenim instal·lats a la nostra societat.
Sí, perquè a més no hem d'oblidar que darrere d'aquestes xifres estem parlant de persones, no?, i de problemes molt greus en les seves vides.
Realment la persona, com hem dit moltes vegades, és el centre de la nostra acció, el centre de Càritas, i per damunt de tot, malgrat color, raça, llengua o ètnia, és la persona en genèric la que necessita la nostra col·laboració, el nostre servei i el nostre suport.
D'aquí uns dies, el diumenge 18 de novembre, celebrarem per segon any la Jornada Mundial dels Pobres, una iniciativa del Papa Francesc que ens interpel·la a tots. Quina importància té aquesta jornada?
És bàsica, i és una iniciativa, la del Papa, que explicita la seva opció preferencial per una església dels pobres i per als pobres. És una fita en el calendari que ens facilita la visualització, però sobretot la difusió de la realitat de milions de persones d'arreu del món que estan en situació vulnerable. El Sant Pare ens convida a no restar indiferents, inactius, a sortir al carrer, a denunciar sobretot les injustícies socials, que són encara moltes, i aquesta Jornada Mundial dels Pobres és una gran oportunitat per a fer-ho. Jo convido a tots els oients, a totes les persones de bona voluntat que senten i pateixen quan al seu costat caminen pel carrer i veuen escenes de pobresa, que com a mínim siguin conscients que tenim sort, els que podem col·laborar, ajudar els altres, a tenir superat aquest llindar. I, per tant, tenir superada aquesta situació ens permet poder ajudar els altres no només amb el que ens sobra, sinó amb la voluntat de donar moltes vegades el que potser necessitaríem, però que els altres necessiten més.
Doncs avui ens hem fet ressò d'aquesta memòria 2017 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i hem parlat via telèfon amb el president de Càritas Catalunya, el senyor Francesc Roig. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta realitat, amb l'ajuda de tots i amb el treball d'equip, que és tota la immensa majoria de persones contractades, però sobretot els més de 13.000 voluntaris que tenim arreu de les 10 càritas diocesanes de Catalunya, siguin conscients que la realitat encara té molt de camí a recórrer.
Doncs així ho esperem. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Adéu. Obrim el bloc ara de notícies d'aquesta setmana, fent-nos ressò de la inauguració de les monumentals portes de l'orgue de la catedral després del procés de restauració.
L'orgue renaixentista de la catedral de Tarragona torna a lluir les monumentals portes després d'un complex procés de conservació i restauració dirigit pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Després d'un any i 8 mesos de treballs a la mateixa catedral, aquest dimarts, 30 d'octubre, s'han inaugurat les portes de l'orgue en un acte que ha comptat amb l'assistència de l'arcabisbe de Tarragona, el delegat per al patrimoni artístic de l'arcabisbat, mossèn Antoni Martínez, i la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Laura Borràs, entre d'altres autoritats.
Crec que és un dia de celebració i ho ha de ser, i ho hem fet, ho hem celebrat. Celebrem la restauració, celebrem la conservació, celebrem la col·laboració. Jo crec que és un exemple del que ens hauria de tocar fer en totes les circumstàncies i que s'ha fet ara en aquest context, que és que tothom treballi aportant allò que sap i allò que pot perquè el resultat final sigui el millor possible. He de celebrar aquesta col·laboració, que a més és pública i és privada, i en aquest sentit el fet de que a vegades parlem d'aquesta corresponsabilitat entre el sector públic i el sector privat, i el fet de que hi hagin accions de mecenatge reeixides, com és aquest cas amb la col·laboració de la Fundació Privada Museu Catalana, però sobretot amb els professionals magnífics del Centre de Restauració de Béns Mobles. Jo tinc aquí la seva directora, li dic públicament el que ella ja sap en privat, que és un plaer poder anar com a consellera de Cultura a tants i tants llocs del nostre país i que ens donin les gràcies per la qualitat de la feina que es fa.
La coordinadora de la intervenció, Maite Toneu, responsable de l'especialitat de pintures sobre tela, ha manifestat que el criteri utilitzat s'ha basat en la mínima actuació i el màxim respecte per tots els elements, amb la doble finalitat d'estabilitzar l'obra i retornar el missatge estètic al conjunt, així com recuperar la funcionalitat de les portes.
No ha estat fàcil. Era un repte en molts sentits. No només un repte tècnic, sinó un repte econòmic. El capítol de la catedral, conscient de la vàlua patrimonial d'aquestes pintures i del seu avançat estat de deteriorament, va decidir fer un esforç econòmic per poder-les recuperar. El Departament de Cultura, a través del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Sant Cugat, la Diputació de Tarragona, la Fundació Privada Mútua Catalana i el mateix capítol de la catedral, hem dut a terme aquesta restauració. Avui agraeixo molt de cor, en nom del capítol i de l'arcabisbat, naturalment, el compromís d'aquestes institucions que un cop més han contribuït al coneixement, estudi i projecció de la riquesa cultural del patrimoni de la nostra catedral, col·laborant econòmicament en la recuperació d'una obra cabdal del patrimoni català, com són les 4 pintures o sarges de l'orgue de la catedral.
En representació del capítol de la catedral, el degà mossèn Joaquim Fortuny ha agraït l'esforç i compromís de les institucions implicades i el treball de l'equip multidisciplinari que ha treballat en el procés de restauració. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la demostració de l'obertura de les sarges mentre l'organista titular de la catedral, Jordi Vergés, ha interpretat una peça de Bach. El conjunt de l'orgue de la catedral de Tarragona té l'excepcionalitat de ser un dels pocs grans orgues renaixentistes del nostre territori, que ha conservat el moble escultòric i les portes amb grans pintures. El cost global de la intervenció ha ascendit a 363.000 euros.
I l'església parroquial de Llorenç de Rocafort, a la comarca de l'Urgell, ha recuperat el seu esplendor original després d'un període de 3 anys de restauració.
L'església parroquial de Sant Abdó i Sant Senent de Llorenç de Rocafort es va reobrir el passat diumenge, 28 d'octubre, quan l'arcabisbe de Tarragona va beneir el temple després de les obres de restauració. Entre les millores s'ha instal·lat una nova il·luminació, s'ha restaurat la porta d'entrada, la sagristia i el terra, conservant la pedra original en alguns indrets i s'ha adequat l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. El senyor arquebisbe, en l'homilia, va destacar alguns trets significatius de la història del poble i l'església parroquial dedicada primerament a Santa Maria, i va agrair sincerament tot el treball realitzat en aquesta restauració i la implicació de les institucions i tantes persones que ho han fet possible. Després de la missa cantada, el senyor Josep Capdevila, fill del poble i gran coneixedor de la història de Llorenç, va fer una breu explicació de l'actuació de millora. L'acte va comptar amb l'assistència del rector de la parròquia, mossèn Joan Costa, l'alcalde de Sant Martí de Riucorb, el senyor Jaume Pallàs, i la presidenta de la Diputació de Lleida, la senyora Rosa Maria Perelló, entre d'altres. Les obres han suposat una inversió de 85.000 euros finançades en gran part per la Diputació de Lleida, a més de l'Ajuntament, la parròquia, l'arquebisbat i els veïns.
I tanquem aquest bloc de notícies amb la proposta de compte sobre els primers cristians que impulsa el Consell Comarcal del Tarragonès.
Amb motiu de la celebració a finals d'aquest mes de novembre a Tarragona del 4 Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica i Món Antic sobre el tema El cristianisme en l'antiguitat tardana, noves perspectives, el Consell Comarcal del Tarragonès ha volgut que l'eix temàtic del nou cicle de la tardor de contes a les biblioteques i punts de lectura del Tarragonès per a nens i nenes sigui el mateix. Conten els primers cristians... Fa 2018 anys, històries i creences anaven de bracet. Hi participen les biblioteques del Catllà, Roda de Barà, els Pallaresos, la Nou de Gaià, Salomó, la Canonja, Creixell, Perafort, Vilallonga del Camp i Tordembarra. I el cicle va a càrrec de tres contacontes amb una llarga trajectòria al món de les biblioteques, l'ensenyament i les arts escèniques, la Rat Cebrián, l'Agustí Ferrer i la Carme. Les dates i llocs dels contes es poden consultar al web del Consell Comarcal tarragonès.cat.
Fem ara un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Pel diumenge 4 de novembre hi ha un concert solidari de Mans Unides Holy True Gospel a càrrec del Cor Carlit, el cor de gospel més antic de l'estat espanyol que enguany celebra el 30è aniversari. Els beneficis obtinguts en el concert es destinaran a un projecte de protecció i benestar a la infància al districte de Villarrica, província d'Oxapampa, a la zona central de Perú. Les entrades a un preu de 15 euros es poden adquirir a les taquilles del Teatre Tarragona a través del web tarracoticket.cat/inici i a la delegació de Mans Unides a la Rambla Nova 119. Tindrà lloc al Teatre Tarragona a les 7 de la tarda. Pel dilluns 5 de novembre, la visita de les relíquies de Santa Margarida Maria de la Coque a Tarragona. A la 1:10, la recepció de les relíquies, i a la 1, la missa presidida pel senyor arquebisbe, la consagració personal al Sagrat Cor de Jesús i veneració de les relíquies. Tindrà lloc a l'església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, a la Rambla Nova 105. Pel dissabte 10 de novembre, la formació per animadors de joves, sobre el tema com acompanyem el jove a discernir i prendre opcions, a càrrec de Marc Álvarez, psiquiatra juvenil i consagrada. Per a més informació i inscripcions, al web de lejot.cat. Tindrà lloc a la Casa d'Espiritualitat Maria Immaculada de Reus, al carrer Maria Antònia, París, número 8, les germanes claretianes. De les 10 del matí a les 2 del migdia. Organitza la de lejot.
Doncs gràcies, Montse, i us recordem que tots aquests actes que hem escoltat els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana, un programa, ho recordem, produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Per nosaltres, res més. Gràcies per escoltar-nos i tornem de nou la propera setmana amb més informació. A reveure.